Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 26 de març de 2025. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12, menys dos minutets, des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on saludem, en nom de totes, Toni Olivella i Sílvia Delgado. I d'aquesta manera sonaran aquestes 3 hores de ràdio aquest dimecres. D'aquí uns instants saludem el divulgador enogastronòmic Víctor Cornejo, que ens porta el seu capítol quinzenal de vinyes i vins. A 2:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de casa de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. I tot seguit, l'Anna Ruiz Mestres ens convida a les espurnes literàries, on avui conversem amb l'escriptora Teresa Costa Gramunt sobre el seu llibre Cambres fosques. Obrirem la segona hora a les 10:06 parlant de gats, dels gats que viuen al carrer en colònies. Ens acompanyarà d'una banda la Cristina Badell, tècnica de Medi Ambient d'Olèrdola. Tindrem també representants d'Olergat, una associació dedicada al control d'aquestes colònies de gats al municipi, i la directora del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Anna Martínez. Tot parlant de gats, de les colònies, de quin sentit tenen, de com hem d'actuar amb aquestes colònies i amb aquests gats, què hem de fer i què no hem de fer, ens plantarem a 10:45, de nou l'actualitat, a terra durant 5 minuts per il·luminar aquest dimecres, per saber com va. I després del segon flash, els dimecres hi ha tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanya la Remei Casanovas, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. I parlarem de teatre perquè demà celebrem el Dia Mundial del Teatre i sabem que els agrada i molt. A les 11:06 ja serem entomant aquesta tercera hora amb Vinseum i avui toca presentar la 8a edició del Vilapensa, el Festival del Pensament del Penedès que Vinseum celebra del 7 al 13 d'abril. En aquesta primera cita, per començar a explicar coses que hi passaran, tindrem la codirectora del Vilapensa, la Marta Palacín, i el Jordi Ribas de Vinseum. A 11:45, de nou 5 minuts dedicats a l'actualitat, a saber com tanquem aquest matí de dimecres a les nostres dues comarques. I per acabar el dia, ració doble, en aquest cas, d'agenda al detall. Dues propostes, dues activitats que des del magazín us recomanem. Una té lloc dissabte i servirà per celebrar el 50è aniversari de la reobertura de l'escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta. Repassarem els actes i recordarem aquests 50 anys amb la Maite Cabezas, directora de l'escola. I la segona proposta són moltes propostes en una, perquè amb la directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, amb la Glòria Bricoller, repassarem tota l'activitat que generaran aquest proper mes d'abril. Així transcorrerà des d'ara i fins les 12 el Penedès en xarxa. sempre són apassionants perquè el Víctor Cornejo, el seu responsable, hi posa molta, molta passió en aquests diferents capítols del De Vinyes i Vins. Víctor, ben tornat.
Hola, bon dia.
Avui no parlem ni d'escumosos, no, que hi ha molta tela
sí.
aquí, ni de vins tranquils,
ni
d'espirituosos,
no. Això mateix.
Sinó que parlem de...
vermuts.
Del vermut.
Vermuts. Ja ha arribat la primavera, és el moment, a les parades de passió, doncs posar-li passió, no la passió primaveral, i justament avui, que ens hem llevat doncs, amb sol, no? Després d'aquests dies de pluja, pluja molt necessària, això faig un parèntesi, O sigui, no? Març més plujós del que portem de segle. O sigui,
una... Benvinguda.
Benvinguda, però vigilem. A l'últim programa parlàvem sobre els riscos dels fongs, amb el mildiu i tot això. Ara s'ha de controlar bé la vinya i controlar bé doncs, que no passi res, amb aquestes pluges pujades. Ara de cop i volta ens vindrà la calor i llavors ho hem de controlar molt. Però això ja, la feina dels bons professionals viticultors, a veure si ho poden controlar bé i tenim una bona collita. Vermuts, sí. De fet, va quedar com un capítol pendent el dia que vam parlar sobre els vins dolços, no? I el vermut quedava allà dins, no?, d'aquella categoria, i associem, evidentment, el vermut doncs, a l'aperitiu, que és la manera com el consumim normalment, no?, i per tant, els dies de sol, no?, els dies d'esbarjo, no?, sortir a la terrasseta...
Sinònim d'aire lliure, no?
Sí, amb una mica, doncs, això, abans d'aquests dinars, no?, i a més de reunió, no?, després de la passejada del diumenge, no?...
El vermut del diumenge, el vermut, clàssic, clar, no sé molt... si es conserva,
sí, sí,
si
és una,
es recupera...
És una, jo crec que sí, s'està fent molt bona feina en aquest aspecte i aquí doncs, també han entrat doncs, totes les noves tendències en quant a de part de les elaboradors de vermut. Però deixa'm fer, com sempre, hem de fer una miqueta d'història, anem una
tant.
Miqueta a on comença això del vermut, no? D'on ve això del vermut. Clar, de vegades, jo crec que en general no tenim encara una concepció de què és el vermut, no? És vi, què és, no? És un alcohol, és un destil·lat.
I en herbes.
Clar, i en herbes, no? On està aquí el d'això? És vi. O sigui,
és
entra dins
tal
del...
Qual.
És vi. O sigui, la base és vi. I és un vi blanc normalment, no?
Que ha estat... Amb el vermut negre,
amb
també.
Amb el vermut negre. Pot tenir algunes barreges, que pot haver una barreja, però és base. I, de vegades, el vi negre el que té és que no és negre del tot. Ja sabem que el vermut té un toc marronós, vale? Que ve donat doncs, també per la seva maceració i per la seva combinació d'herbes. En realitat, és un vi amb alcohol i herbes. En realitat, és així, una maceració amb unes herbes aromàtiques que li donaran, doncs, al final, el gust aquest amargant i dolcenc, vale? Que són de les coses que hem de buscar en un vermut. Després ho parlarem. Però té d'origen molt, molt antic, Ja com sempre, els primers elaboradors de vermut o el proto-vermut serien els grecs, Grecs i romans, que
sí,
barrejaven vi amb Artemisa, que de fet és bàsica pel vermut.
La
vale?
Continuem utilitzant.
La tenim utilitzant, o sigui, l'Artemisa, que és allò, en castellà, l'ajenjo, no? És allò que va amb l'absenta, Potser alguns...
És la planta bàsica de l'absenta.
La planta bàsica de l'absenta, i en aquest cas forma part, és la planta bàsica del vermut, també.
Però el vermut, jo he sentit a dir que hi poden haver fins a 100 herbes diferents.
Fins a 100 herbes diferents. Fins a 100
no
herbes.
És mita.
No és mita. 80, 100 herbes són alguns dels elaboradors, ara actualment, que estan fent una selecció extraordinària, de diferents herbes aromàtiques i que es fes maceren amb alcohol i aquestes en diferents proporcions, depèn del que tu vulguis en resum.
I aquesta barrejada ser com el secret de la Coca-Cola, no?
És la fórmula,
clar.
Cadascú té la seva fórmula i això cadascú diu fórmula familiar, fórmula original, no? Cadascú té la seva i és el que fa que aquest món sigui tan màgic i que sigui un món per descobrir, que jo insto, com sempre, a que descobriu a tots els tipus de vermuts que tenim. D'allà, de l'antiga Grècia, doncs no se sap gaire bé com va traslladar el vermut després, però igualment barrejar vi amb herbes era una cosa que era tradicional, vi amb herbes, amb mel, amb alcohol, no?
Segurament.
Jo crec que vi pur no se'n bevia mai, no se'n bevia mai, perquè allò ho havíem de combinar
era
amb coses.
Era imbevible, no?
I després, evidentment, doncs, al segle XVIII, a Itàlia i a França, són els llocs on el vermut comença, doncs, a tenir una mica de volada. I, de fet, comencen, doncs, això, els primers elaboradors de vermut, no? I de fet, una cosa que és curiosa, buscant informació, el nom vermut ve de la paraula vermut, però escrita en doble V, de la paraula alemanya, que és com se li denomina a l'artemisa en alemany.
Tal qual.
Tal qual. O sigui, realment, o sigui, si fem una traducció literal, és artemisa en alemany, en doble V, eh? O sigui, i és una cosa, ostres, no tenia ni idea d'on venia, i buscant informació havia trobat això. I per tant, això, l'artemisa és important, i després tota la resta d'herbes que se li poden posar. Al segle XVIII, doncs, s'ha estrellat després, ja segle XIX aquí, amb tot el comerç de l'aiguardent, que ja vam parlar al seu moment, era una cosa que anava conjunta, i aquí entra un poble clau, ciutat clau, en tot això que és Reus. Reus com a centre neuràlgic dels aiguardents i el vermut, i també de comerç a la Mediterrània en el segle XIX, com a... No té port, però diguéssim, és l'accés directe gairebé a Port de Salou, Port de Tarragona, no?, per sortir indústria tèxtil i vermuts i aiguardents, diguéssim, el gran mercat de Reus. I allà és on comença a entrar, doncs, també dins de la burgesia. El vermut com una cosa especial,
com a ritual
de l'aperitiu. Els aperitius, el temps lliure no era comú entre la gent mundana. Per
el
tant,
poble no tenia poble, temps per el vermut, oi?
Com a molt per anar a fer-se la copa de vi a la taverna i emborratxar-se o amb aiguardent al final del dia, però el del fer l'aperitiu, de passejar-se, d'anar, doncs comencen...
De deixar-se veure,
doncs,
no? També.
Veure, doncs, el vermut va associat també, doncs, a aquesta burgesia, no?, de mostra, no? I aquí entren, doncs, els primers productors, un dels més, i que encara continuen, Vermuts i Zahirre, vale? Dels que comencen a propugnar i comencen a, doncs, a treballar els vermuts d'una manera molt especial, i després, més endavant, doncs, tota la resta, els Colomer, els Miró, vale? Que són els que encara ara podem veure, no? Alguns es focalitzen a Reus i d'altres, en realitat, són de diferents municipis del voltant, que agafaven Reus com a centre per poder distribuir, no?, i per poder anar allà. Aquí, faig un parèntesi, faig una recomanació, evidentment, aneu al Museu del Vermut de Reus. Aneu-hi, us explicaran tot això molt ben explicat, amb uns plafons molt, molt il·lustratius, i a més, doncs podeu veure l'experiència de passar un vermut, va fer un bon vermut a la plaça del Mercadal, allò, a qualsevol dels seus espais en el qual podeu
molt
tenir una bona selecció. Molt recomanable de passar un dia allà. De fet, quan parlem també de tots aquests vermuts, no?, com tot, no sé, els cicles, no?, en el qual, doncs, gran auge i després decadència. Aquesta decadència també ve donada pel fet de que al final tots els cellers i totes les bodegues van començar a fer el seu vermut. No? Els cellers de barri i els cellers petitons, tots tenien una miqueta de vi, li ficaven les herbes, el deixaven allà en una bota i tenien allà el seu vermut. No? Llavors va passar com a segon pla, va passar a un pla popular, però a un pla amb el qual todo no sirve.
I es venia d'oll, no?
Clar, o sigui, tots ens serveix, no?
Encara ara a Vilafranca pots comprar vermut d'oll.
I tant, i tant. I jo recomano també, o sigui, el vermut de cooperativa, no? I el vermut que pugui venir, que normalment ve de Reus, ve de Tarragona, no? O sigui, al final també els grans cellers, com de Müller, no?, per exemple, aquests encara distribueixen molt de vermut d'oll, no? I que el podem trobar en aquelles botes, no?, en els nostres cellers, no?, en les nostres bodegues i les vermuteries. Però hem perdut una miqueta, doncs, la part aquesta de l'excel·lència en el vermut. I ara, en els últims anys, s'està recuperant. És a dir, no ens importa, un vermut negre, no? I el problema quin ha estat? Doncs que un martini, i ens hem passat, no? Això també Hollywood, la televisió, els anuncis, Chico Martini, tot això dels anys 90, diu, ai, si es anuncien a la tele és el millor, no? I al final, doncs el martini al final és el més internacionalitzat que hi ha, no?
El més industrial, també.
El més industrial, més dolcenc. Aquí també hem de tenir en compte, doncs, que hi ha uns caramels afegits, sucre afegit, que s'afegeix pagès, això fa doncs, que de vegades tingui una popularitat al vermut de ostres, em puja molt al cap i m'emborratxo molt ràpid. La graduació és alta, però si té una quantitat de sucre més alta, això col·labora a que al final, amb una copa i per moltes escopinyes i olives que ens mengem, acabem piripis abans del dinar, eh? O sigui, per
clar, també... Hi ha molta gent que es fa enrere, penso clar, en dones, sí, potser, perquè ui, de seguida em puja.
De seguida puja, o fins i tot l'objectiu aquest, jo vull que em pugi ja perquè avui estic de festa, i llavors faré un vermut, no? I després l'altre, doncs el famós sifón, no?, de tenir-lo al costat, que també és recomanable si volem rebaixar. Sí? Això és una cosa de cadascú, no? Al final ens fem un mini còctel, eh? Però aquí és el sifón, clar, el recomano només en aquells casos que tinguem un vermut cabezón, d'aquells.
Cabezón, diu.
D'aquells extremadament dolços, no? Però, per l'altra banda...
Per cert, puja igual el vermut blanc al negre?
Això és una... En teoria el negre té més sucre, però el blanc l'associem també a ser més dolç, eh? O sigui, al final té molt amb la graduació i té molt com està fet, en realitat, eh? O sigui, això ja hem de mirar una miqueta de com estan tots, perquè n'hi ha vermuts blancs excel·lents, eh? Això també ara comentaré una mica perquè en els últims anys, sobretot 2000 cap aquí, en els últims 25 anys, no?, moltes marques, Miró, Izaguirre, no?, i després d'altres que han sortit, no?, Medusa, Vermuts Padró, per exemple, han començat a tornar a agafar aquesta tradició del vermut de qualitat, no?, del vermut vínic, no?, tenint en compte, doncs, això, que diferents tipus, no?, i a més tradició francesa i italiana, buscant alguns tipus d'amargós, d'altres més dolços, d'altres més suaus, no?, depenent de la proporció de totes les espècies que se li posen, i després també buscant sempre també un vi base de qualitat. Com tot, la clau també és buscar un vi base, una macabeu, en aquest cas, que normalment acostuma a ser base de macabeu, i després també buscar uns copatges que vagin molt bé per aquesta base. Sobretot per què? Perquè hem de buscar un equilibri. Hem de buscar un equilibri entre, com que deia abans, de dolçor i amargós. Vale? Hi ha d'haver el toc amarg, que això ve donat per l'artemisa, vale? I hi ha d'haver aquest dolcenc que no ens ha de donar aquest toc de caramel. És un toc dolcenc que saps que ve del mateix envelliment, del mateix vi, vale? no tant d'aquest sucre afegit. Vale? Per tant, hem de trobar l'amargor i l'acidesa són claus, com sempre, en la qualitat d'un bon vermut. I això ens permet tenir aquestes versions més seques, no?, de vermuts que són ideals per còctel, per barrejar, per posar, fer algun joc diferent amb aquest vermut. I no per tirar tant amb el martini, no? O sigui, és això que tenim la tradició d'aquests, sinó que també aquí tenim uns excel·lents vermuts i propostes de vermut que poden ser ideal per còctel. Aquí entra també una altra recomanació no turística, el Vermuts Padró, a Bràfim, té un espai sensorial espectacular de centre d'interpretació del vermut, del seu vermut, de com el fan, tenen allà un espai on tenen aquestes 80 herbes o més aromàtiques en què pots ensumar-les una a una, perquè les tenen així com distribuïdes, tenen l'espai on es fan aquestes barreges, els destilats, el moment que maceren, no?, es veu també l'evolució, és un lloc que val molt la pena visitar i sobretot recuperar aquesta idea del vermut, allà tenen com 5 vermuts diferents, o sigui que tots et serveixen per una cosa i l'altra.
Sense desvelar la fórmula, esclar.
Ah, clar, evidentment que no.
Això és tot secret, és secret. A cada casa.
Li afegim això, no?, que això és la barreja, no?, que ens dona el toc diferencial. I jo crec que és una cosa molt positiva que ens vincula amb aquest passat i que ens vincula també amb el que és la tradició nostra del vermut. No ens oblidem el moment del vermut, depèn del vermut. El moment de l'aperitiu.
I com el prenem, aquest vermut? Mira, posem glaçons, no en posem, temperatura...
Jo crec que està bé que estigui fresquet, que estigui fresc, vale? Com tot, quan està massa fred, no trobem el gust, Vale? Per tot això també, ja sabem, ho hem parlat també amb vins i hem parlat també amb escumosos, si està extremadament fred, congelat, no sentim el gust. Vale? I per tant, necessitem doncs, que, o que estigui acabat de sortir de la nevera o que ens escalfi una miqueta en el got, si és que el que volem és allò, notar el gust. No? Li posem glaçons? Sí, perquè ens refresca, però ens mantindrà el vermut igualit. Vale? O sigui, el tindrem igualit, el tindrem més suau i de vegades no notarem si és que és un vi, no? si és un vermut molt de qualitat. No? I últimament, això és una tradició que em ve també de família política, no? El prenc allò sense glaçons i amb una rodanxa de taronja. Vale? Però poses un culet de Zurito. Ara sí, fas molt culets.
Això sí, no? Pots anar sumant.
En fas varis, no? Però és la manera també, i aquesta rodanxa de taronja...
Per què? Vale? Què li dona? La
taronja, sobretot, li pot contrastar una miqueta l'amargor, però li aporta una dolçor que no és gaire artificial. Vale? L'acidesa i tot això. I a més, al final, després, part d'aquesta dolçor se'n va cap a la rodanxa. Això és una de les funcions, de vegades, quan barregem el llimona o taronja, que se'ns en vagi la part de sucre, la part de caramel se'ns en va cap allà. I llavors, aquí equilibra una miqueta les acideses, no? I ens dona com més amplitud també en boca. Hi ha altres vermuts, no? Per exemple, els vermuts blancs, que alguns estan molt, molt vells, sobretot, per exemple, aquí Penedès. De fet, aquí, Casa Mascaró té un vermut, el vermut Siset. Aquí dic marca perquè... Bueno, estic dient marques, així que aquesta no em preocupa dir-la, perquè a més...
Fem país avui.
Fem país, Siset, Mascaró té un vermut blanc que, a més de ser excel·lent, vale? Té un afegit de ginebró, vale? Que el vincula molt a la ginebra. Vale? Per tant, ja no fa falta, no cal afegir-li res més. Allò, si vols, un glaçonet amb allò, vale? I vas fent, i sabreu com de saborós és, no? I tot plegat. I també això és molt avasat també a còctels, o si no, a combinar-ho doncs, amb altres coses, també.
I com marida bé les escopinyes, les olives, les patates, és
no,
el que toca?
Fixa't que la tradició ens ve, doncs, això, l'aperitiu, no? I ens ve, doncs, a un picoteo salat, vale? Dones, per contrastar aquesta de sols i amargós, un picoteo en coses salades, en coses de mar, per això fent servir les escopinyes, les patates, no? Posem una mica de picantó, no? Els espinalers, que també tenen el seu vermut, no? Per exemple, no? Tot junt, no? I jo crec que estem anant pel bon camí en quant a maridatge. I jo crec que l'hem de reivindicar sempre, i sempre allò, i preguntar, quin vermut tens?
Exigir qualitat.
El de la casa, doncs ja sabràs, potser porta'm el sifó si és el de la casa. Vale? Perquè així
sí.
No em pugi tant, no?
Sí,
ostres,
sí.
Tinc vermut, mira, tinc Miró, tinc Izaguirre, tinc Siset. Doncs mira, porta'm aquest l'altre, no? Jo crec que hem d'arribar a aquest punt, també. D'intentar, doncs, triar qualsevol en serveix, però a vegades allò, mira, una miqueta més de curiositat, com en tot, no? I farà, doncs, que enriquim tota aquesta cultura i que la fem, doncs, això, que arribi fins ben lluny.
I l'hora és la de l'aperitiu?
L'hora és de l'aperitiu, oh, sí? Ja va en la tradició, jo crec, eh? No sé. Sé que hi ha gent que acaba el dia amb un vermut, no ho sé, jo no trobaria recomanable. Jo vinculo amb el vermut i reivindico aquesta cultura del vermut, evidentment.
Després dines.
I després dines bé i tot plegat. És també, és digestiu, aquesta és l'altra, eh? De fet, les propietats de l'artemisa és digestiva, vale? Per tant, potser allò, si no tens ratafia, si no tens un conyac a mà després d'un àpat copiós, allò, un culet de vermut segur que t'anirà bé, això mateix.
Aquest cap de setmana farem el vermut i ens en recordarem del Víctor Cornejo.
Això mateix, esperem que sí, que faci solet i que puguem gaudir d'un bon vermut durant molts anys.
Gràcies, adéu-siau.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Comencem aquest flash explicant-vos que l'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha posat en funcionament en les darreres setmanes 6 instal·lacions solars fotovoltaiques a les teulades d'edificis municipals. Aquests són concretament l'Ajuntament, la Casa de Cultura, el Niaró, la Zona Esportiva, el Dipòsit d'Aigua del Priorat i el Pou Municipal d'Aigua número 2. Les 6 instal·lacions van entrar en funcionament entre el desembre del 2024 i aquest gener passat. En total s'han instal·lat 194 panells solars amb una potència total de 82 kW, que es preveu que suposi un estalvi energètic del 42,5% en el consum elèctric dels equipaments on s'ha instal·lat. Aquest projecte d'autoconsum s'ha pogut dur a terme gràcies a 2 línies de subvencions del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència per projectes singulars locals d'energia neta, una que ha cobert els costos dels projectes a l'Ajuntament, la llar d'infants al Niaró, l'edifici del camp de futbol i el dipòsit del Priorat, i una segona que cobreix les instal·lacions a la Casa de Cultura i també el dipòsit d'aigua principal. Amb motiu de les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua al carrer Santa Clara de Vilafranca, a partir d'avui i fins l'11 d'abril estarà tallada al trànsit als vehicles la cruïlla del carrer Parellada amb la Rambla de Nostra Senyora. Aquest tall abastarà les 24 hores del dia i per aquest motiu els vehicles del veïnat amb aparcament privat hauran d'entrar pel carrer Puigmoltó i sortir pel mateix carrer Puigmoltó o pel carrer de la Palma. Les tasques de càrrega o descàrrega de la zona comercial s'hauran de fer a les places de la Vila, de la Constitució i de Josep Anselm Clavé. Per qualsevol consulta es pot trucar al 93 890 6010. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos impulsa un any més el programa de subvencions a empreses del municipi que generin nous llocs de treball. Poden ser sol·licitants a les subvencions les empreses individuals o en forma societària que comptin com a mínim amb un centre de treball al municipi. Les persones emprenedores que constitueixin l'empresa de forma cooperativa podran optar a la subvenció des del primer moment, sempre que, en tot cas, estiguin empadronats de manera ininterrompuda almenys els 6 mesos anteriors al municipi i que l'activitat es realitzi majoritàriament al municipi o que la seu sigui també als Monjos. També hi podran optar les persones en règim d'autònoms que no hagin estat mai donats d'alta en aquesta modalitat o que s'hagin donat d'alta a partir de l'1 de desembre del 2024 i que l'activitat es realitzi al municipi majoritàriament. La subvenció es pot sol·licitar fins al 30 de novembre del 2025 i per més informació cal adreçar-se a la pàgina web de l'Ajuntament. I acabem explicant-vos que el proper dissabte 5 d'abril Sant Quintí de Mediona es convertirà en un gran escenari a l'Illa Lliure amb la 7a edició de la Sidral Fest, el festival de música i circ al carrer que s'ha consolidat com una cita imprescindible pels amants de la cultura i les arts escèniques. Organitzat per la Sidral Brass Band amb el suport de l'Ajuntament de Sant Quintí i la Diputació de Barcelona, el festival oferirà una jornada plena d'actuacions i activitats per totes les edats. Enguany, el Sidral Fest presenta el carter més ampli i divers de la seva història, amb 16 companyies i artistes destacats. Entre els noms més esperats hi ha Muchacho, referent de la rumba catalana que ha col·laborat amb Paret, La Trova Kung Fu o Macaco i Nación Funk All Stars, una potent banda amb membres de Fundación Tony Manero, Los Fulanos i Brodas Bron. El programa també inclou artistes com Ilor Llach, Sia Mundo Costrini, Apocadixi, Paul Lupion i la Sidral Brass Band, que oferiran espectacles per tots els gustos i totes les edats.
Penedès en xarxa.
Són gairebé 5 els minuts que passen de 9:15. A les espurnes literàries d'aquest març, l'Anna Ruiz Mestres reuneix 2 dones, en majúscula, una del passat i una d'actual. Anna, bon dia.
Molt bon dia.
Qui són aquestes 2 dones? Trenquem l'enigma.
Trenquem l'enigma. Doncs del passat, una dona és la Jane Austen i l'altra és una dona del present tan potent com la que acabo de citar, que és la Teresa Costa Gramunt.
Ben tornada, Teresa.
Gràcies, sempre estic contenta de tornar.
La sort és que en podem gaudir d'ella, no només dels seus llibres, com d'Austen, sinó de la Teresa en persona.
Exacte, exacte.
Comencem amb l'efemèride.
Comencem amb l'efemèride. La Jane Austen, aquest any, el 16 de desembre, farà 250 anys que va néixer la rectoria que portava el seu pare a un poble que es deia Steventon, a Hampshire. I va ser la setena filla de vuit fills, doncs, del seu pare que es deia George i de la seva mare que es deia Cassandra. El pare educa, en principi, les nenes i els nens tots iguals, però arriba un moment que considera que les nenes han d'anar a un internat i que han de ser dames georgianes com toca, per tant castes, modestes, prudents, i no han de mostrar mai que són intel·ligents, perquè el que és intel·ligent és el marit. I els germans se'n van a fer allò que els anglesos en deien Le Grand Tour, ho deien en francès.
Quina enveja.
Quina enveja. I a veure si així doncs podien prosperar econòmicament, etc etc. Quan la gent tenia 20 anys, la mama ja la portava als balls per veure si la podia casar. Però ella hi ha un moment que diu: quan més conec el món, més em convenço que mai trobaré un home a qui pugui estimar. Requereix massa esforç. Però en el fons ella volia ser escriptora. Des dels 11 anys que escrivia, i mica en mica agafa aquesta posició de vida. I potser les obres més emblemàtiques les fa l'última dècada del segle XVIII, com Seny i sensibilitat, Orgull i prejudici, i signava amb el pseudònim de Lady A. I té força èxit i en un moment donat escriu Mansfield Park i les crítiques la deixen molt malament, però resulta que va vendre moltíssim. I l'editor doncs comenta que ha guanyat com a 250 lliures, que el seu pare, per exemple, de dot n'hi deixava 50. Per tant, ja això mostrava un canvi econòmic molt important. Però no s'entenia amb l'editor. I com que era molt decidida, se'n va anar a Londres i va parlar amb el John Murray, que era l'editorial més important del moment, i allà hi va publicar Emma, que és un altre gran èxit. I quan ja s'està morint, escriu Persuasió i Sandington, que aquesta la va deixar inacabada, però el Murray, quan ja ha mort, publica Persuasió, i el seu germà aquí desvella el secret de qui era Lady A, que era doncs la Jane. I insistiré en Persuasió i us diré per què. Perquè és una obra una mica diferent, es nota una protagonista més madura, més moderna que les protagonistes que hem estat acostumats, però sabeu per què? Perquè aquest febrer el Club Victòria de Viena Edicions ha publicat en català precisament Persuasió, i penso que això no hi ha excusa, s'ha de llegir, i és una manera de normalitzar la llengua, de normalitzar el país, i animo a tothom a homenatjar-la a partir de Persuasió. I sempre n'hi ha que no volen llegir i que no voldran llegir, doncs escolta, mireu-vos les seves pel·lícules al cinema, que a totes les plataformes les trobareu i també passareu una bona estona. I fins aquí el nostre homenatge a la Jane Austen.
Tornem al present.
Tornem al present. A la nostra escriptora d'avui, la Teresa Costa Gramunt. Benvinguda, Teresa.
Com sempre, molt contenta d'estar amb vosaltres.
La Teresa, ja la coneixeu, però deixeu-me refrescar-vos que és una dona que té una formació artística i humanista i també ha estudiat disseny gràfic, un disseny que la fa especialista d'exlibris, ha fet psicologia, grafologia, italià, cultures orientals, simbolisme, en el camp literari ha guanyat premis i reconeixements, ha publicat més d'una cinquantena de llibres, que es diu ràpid però és molta feina, i abasta molts gèneres: l'assaig, la narració, la biografia, els llibres de viatges, poesia, per mi és una gran poeta, la Teresa, ella ja ho sap. Em sembla molt bé tot el que fa, però per sobre de tot la seva poesia és excel·lent. Prosa poètica, memorialisme i també fa crítica literària, però avui parlarem de Cambres fosques, reflexions sobre el mal, que ha publicat a l'editorial Trípode, i que és una obra que combina les reflexions sobre el mal amb històries, amb narracions, en què el mal s'hi fa ben present. És una barreja entre assaig i narració breu, però això en parlarem a les preguntes. Teresa, com sorgeix la idea d'escriure sobre el mal? Perquè saps què passa? Vivim en una època que ens sembla que ens estem deshumanitzant, que el mal ens envolta per tot arreu. Potser era per això?
El mal sempre hi ha sigut i potser, deguda a la condició humana, doncs potser l'haurem de patir alguns segles més. Però reflexionar sobre el mal crec que és potser un dels temes filosòfics per excel·lència i vaig pensar que algun dia escriuria sobre el mal. Jo ja anava pensant, eh? És a dir, quan vaig començar a escriure ja podria dir que aquest llibre ja el tenia al cap des del bon començament. Sí. Sí, perquè el mal, diguem-ne, no és només un mal extern que està fora de nosaltres, sinó que està molt a prop, a vegades. I l'observació, diguem-ne, del mal, o més ben dit, de l'acció del mal en el patiment de les persones, és el que em feia anar observant històries que les he conegut de molt a prop i que a poc les vaig anar escrivint. Quan ja les vaig tenir escrites, hi ha 9 històries en aquest llibre, me'n vaig adonar que potser aniria bé fer uns capítols d'introducció reflexionant sobre aspectes del mal. I aleshores el llibre és una mica això que has dit tu abans, és a dir, és una mixtura entre l'assaig i la narrativa, que són les històries, que il·lustren les reflexions sobre el mal.
I que ajuden a que el lector també reflexioni.
Exactament.
Per exemplificar el mal, ja en alguns moments te'n vas als orígens de la nostra cultura i provocadora com ets, per parlar del món clàssic, per parlar del mite, per parlar del mite religiós de la Bíblia, dius no, és que a cada època s'ha de fer una nova lectura i cada societat ha de fer la seva. Què ens vols dir amb això?
Doncs dic que els joves, i ara ja de jove ja no en soc, però...
Sempre!
Sí, bueno, d'esperit. Els joves han de fer sempre la seva pròpia lectura de la realitat. És a dir, l'experiència serveix a la persona mateixa. És a dir, per molt que ens diguin i per molt que ens aconsellin, posem l'orella, però en realitat hem d'experimentar-ho per nosaltres mateixos, que és l'única manera d'aprendre. Aleshores, els joves sempre han de fer la seva pròpia reflexió, tant des del punt de vista personal com també de lo que és la història i de lo que és la literatura, perquè el que va ser moda en un moment determinat ara, doncs possiblement hi ha coses que ja no s'aguanten dretes. En canvi, els clàssics s'aguanten drets. I jo en aquest llibre sí que faig esment d'alguns clàssics que s'aguanten drets i que aguanten el discurs del llibre Cambres fosques.
Sí, sí, és ben cert que ho fas. Escolta'm, Teresa, també, entremig hi ha les religions, especialment potser les monoteístes, però també les religions d'altres parts del món, com pot ser les cultures orientals o les cultures sud-americanes, perquè ets una dona que et sap una mica de tot, o molt de tot, no? Però en les monoteístes hi apareix una mica la dicotomia del bé i el mal, i surt, parlant de Caín i Abel, que una de les primeres causes de conflicte sol ser l'espai que ocupa l'ésser en aquest món, no? I parlant, fas una cita de Schopenhauer que dius: "Només la mort ens treu de l'espai." I a mi tot això m'ha fet reflexionar i la pregunta seria: l'espai ha provocat conflictes al llarg de la història? Què passa amb la Palestina i Israel encara avui? Ens vols fer arribar aquest tema de l'espai?
Sí.
O de què som nosaltres alguna cosa dins l'espai?
És que, o sigui, l'espai que ocupes tu, l'ocupes només tu, això és evident. El que passa és que sempre volem anar més enllà dels propis límits, no? I volem una mica el que vol l'altre. Això ja està en els 10 manaments, és a dir, no desitjaràs la dona de l'altre, etcètera, etcètera.
I sempre
no?
L'acaben desitjant.
Sí, bueno, o sigui, volem més del que realment està al nostre abast. I l'instint territorial, que és un dels instints, diguem-ne, més primaris, perquè els animals també el tenen, resulta que els homes també el tenim, i les dones, evidentment. És a dir, l'instint territorial és molt important. I el territorial físic, però també psíquic, perquè el primer crim de la història és Caïm i Abel, i es tracta d'un espai que en el fons és un espai mental, perquè quan Caïm s'enfada amb el germà és perquè Déu prefereix, d'alguna manera, prefereix els dons que li ofereix el germà Abel, i és aquest espai que ocupa en el cor, suposant que Déu tingués un cor, no?
Sí,
doncs ocupa aquest espai i ell el vol ocupar ell. És a dir, sí, som territorials, i moltes de les guerres, per no dir totes, són per culpa del territori.
Doncs sí. Jo m'ha fet reflexionar molt això. I una altra cosa, també llegint el teu llibre, a mi em va venir cap el Yanis Varoufakis amb lo del tecnofeudalisme, però bàsicament creus que anem cap a una societat que volen anul·lar l'ésser humà a favor del control tecnològic? Ja al segle XX l'Orwell ja ens parlava una mica d'això, no ben bé d'això, però penso que ara estem totalment una mica en aquest punt. És un altre mal, aquest?
Sí, és a dir, en diferents formes, però es van repetint els mateixos patrons. És a dir, el desig de domini de l'altre, de tenir-lo controlat, i les dones d'això en sabem molt, perquè hem estat molt controlades tot al llarg de la història, el desig del control de l'altre, siguin els fills, sigui els pares, sigui el marit, sigui la muller, sigui els treballadors, sigui el que sigui, el control de l'altre, el control de l'altre, tenir-lo sota el nostre domini, el poder. Això és la constant de la història. Per tant, sí, es van repetint sempre els mateixos patrons, evidentment, segons l'època.
I també les teves reflexions, perquè no podia ser d'altra manera, passen per la música, per la literatura, per la manera molt especial de veure l'art. Vols explicar la monstruositat del mal a partir també de les diferents arts que ens acompanyen, els humans?
A veure, l'atracció del mal és poderosa. Aleshores, les figures, diguem-ne, malignes, tenen com a més protagonisme en totes les històries, tant en el teatre com en la literatura, com en la dansa, com en... sempre el diable, els balls de diables són fabulosos, és a dir, són els que més agraden, els pastorets encanten. És a dir, la figura diguem-ne, demoníaca o del mal, és més vistosa que no pas la figura angèlica.
Sí, la dama angelicada no ens agrada més la dona que sedueix.
La vampiressa té molt més atractiu. És a dir, una altra cosa és la realitat. Una altra cosa és la realitat, sí, la vampiresa doncs fa mal o no en fa, i per tenir una bona esposa més val tenir una dona angelicata que no pas una vampiresa, no? Però des del punt de vista, diguem-ne, artístic, la figura, diguem-ne, del mal és molt més atractiva. I això és així perquè fa més soroll, va més guarnida, diguem-ne, doncs s'expressa d'una manera amb foc, no? Per exemple, els dracs són molt espectaculars, no? I aleshores també en els contes infantils també les figures dels ogres i les ogresses doncs també tenen molt d'èxit, i la canalla se sent la mar de satisfeta quan el dimoni cau en l'infern. Llavors representa que aquesta part humana que guanya les forces del mal, doncs és com a molt, molt, molt gratificant per a l'ànima humana, no? I això sempre ha sigut també una constant en la història. I això també és un dels aspectes que des del punt de vista artístic i des del punt de vista literari també he volgut que es reflectís en aquestes històries.
I es reflecteix molt i molt bé, i passes per pintures meravelloses, fantàstiques en aquest sentit. Seríem humans sense que existís el mal?
A veure, per veure la llum necessitem la fosca. És a dir, nosaltres en el món relatiu, en el món absolut, no ho sabem perquè no hi som, però en el món relatiu, diguem-ne, veiem la llum a través de la fosca, és a dir, del contrast. És a dir, la ratlla és molt prima, perquè quan comença la llum de l'alba, o sigui, es va fent de dia molt a poquet, però veníem de la fosca, i a la inversa. És a dir, és també una constant. Per veure la bondat, doncs, bueno, no és que necessitem la maldat, no, no la necessitem, però sí que ens la fa veure més clara. És a dir, la bondat és més clara quan està, diguem-ne, en contrast amb la maldat. Evidentment, sí.
Molt bé. Parlem un moment només de l'estructura i després et demanarem si ens vols llegir un fragment. Aquesta idea de assaig i un relat breu, hi ha una voluntat didàctica darrere?
No, en realitat el que vol ser és una il·lustració, això sí, és a dir, és una mica com les paràboles de l'Evangeli, no? Sí. Que Jesús no parlava, diguem-ne, el llenguatge del carrer, sinó que utilitzava paràboles, no? Aleshores, això també vol ser una mica això, és a dir, bueno, els antics ja ho feien, això, és a dir, no invento res, o què passa? És que jo crec que en el món actual, doncs, possiblement, pel fet de veure en escrites, històries que poden ser molt properes a el que visqui la persona en particular, quan llegeix un llibre se li fa més propera. Per què? Perquè ho coneix, perquè coneix alguna història d'aquestes, diguem-ne, de persones una mica malèvoles, i llavors hi ha una identificació.
Doncs va, anem a gaudir d'aquest fragment, Teresa.
Mira, us llegiré un trosset de la reflexió 5, que són els dimonis, de Dostoievski. Aquesta novel·la, que va ser escrita l'any 1871 i publicada el 72, presenta personatges tan obscurs i abjectes com el revolucionari Piotr Verbonvensky, inspirat en un revolucionari real, un tal Nechaev, que a sang freda va assassinar l'estudiant Ivanov, i aquest fet va ser conegut per Dostoievski i per això ho va escriure. En la novel·la Els dimonis, Dostoievski fa dir al Piotr Verzovensky: «Els nostres partidaris no són només aquells que maten o incendien, aquells que tiren amb pistola, segons el mètode clàssic, o bé mosseguen els seus oficials. Aquests no fan res més que molestar-nos. Ah, escolti, porto el compte de tots. El mestre que amb els seus nens fa mofa de Déu, aquest sí que és dels nostres. L'advocat que defensa un assassí culte perquè és més instruït que les seves víctimes, que mata per tenir diners, aquest és un dels nostres. Els estudiants que assassinen un camperol pel desig d'experimentar sensacions extraordinàries són dels nostres, però ara ens calen una o dues generacions d'abandonament del treball honrat. Necessitem corrupció incomprensible, innoble, que transformi l'home en un insecte irracional, immun, covard, cruel i egoista. Això és el que ens cal, i amb això els donarem una mica de sang fresca perquè hi agafin el gust».
Molt bé, Teresa. Molt bé. Moltíssimes gràcies per parlar-nos de Cambres fosques i d'acompanyar-nos una vegada més.
Un plaer, com sempre.
Un plaer, com sempre, sí.
Moltes gràcies.
A totes dues. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu-siau.
en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui fa un dia blau, net i clar.
Ens queden pocs minuts d'aquesta primera hora de Penedès en xarxa i els destinem a gaudir amb aquesta cançó de Lluís Gavaldà, acompanyat per Trau, Blau, Net i Clar.
L'entusiasme